Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest dilluns 16 de novembre del 2020. Avui és dia de Santa Margarida i el primer pensament del dia ens el porta Jordi López Camps, exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat.
Vivim en un temps més de formes que de fons. Les formes dominen els continguts. Ens quedem en la superfície dels esdeveniments sense aprofundir-los per entendre els signes dels temps. La política ha esdevingut un paradigma d'aquesta situació. La política és un espectacle que busca crear falques en els noticiaris amb la pretensió d'agitar les nostres emocions. Sembla que els polítics hagin renunciat a estimular el nostre pensament. Els debats parlamentaris són caricatures de la realitat i s'obliden de parlar del perquè de les raons polítiques. Assistim atònits a un enfrontament entre diputats pel preu de la roba o la marca d'una bossa. L'anècdota superficial amaga el debat polític. Els parlaments esdevenen teatres de gesticulacions o patis de col·legi per tal d'obtenir el nostre aplaudiment. Mentrestant, l'economia del país està oberta en canal i les esperances de molta gent estan esmicolades. Hem passat de la societat líquida a la liquidació de la política. Que tinguin un bon dia.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
2 minuts que passen de les 8 del matí, això és a primera hora, programa 489. Ahir, com cada any, es commemorava el Dia Mundial en memòria de les víctimes del trànsit. I és que cada 24 segons al món es comptabilitza una víctima mortal a les carreteres, més de la meitat joves de fins a 29 anys, més de la meitat vianants i motoristes. I tot i que aquest any el nombre de víctimes s'ha reduït, també és cert que ho ha fet en un any marcat per la pandèmia de restriccions i de confinaments. Però no oblidem mai aquestes xifres, perquè caure en l'oblit significa tornar a repetir els mateixos errors. Fins a un 90% dels accidents són evitables, i és que tothom sap allò de si veus no condueixis, si estàs cansat atura't, no facis ús del mòbil i sobretot no facis el burro davant del volant. Però aquestes dades volen dir tot el contrari. Ho sabem, però no ho fem, per allò del mai em tocarà a mi. La vacuna d'aquesta pandèmia, que ja fa masses anys que dura, posar-hi seny, només això i tot això, perquè potser no salvis només la teva vida, perquè no et toca fins que et toca, perquè, malgrat tot, un cotxe no és cap joc.
A primera hora, amb Joan Trias.
Tres minuts i mig que passen de les 8 del matí. Com sempre, salutacions a tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Antoni Huguet, que ja riu darrere la peixera.
Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia.
No m'ho puc creure. Però aquest ets tu, Toni, o no? Aquest ets tu cantant, eh? Mercè Regà, a la codirecció d'aquest programa, què t'ha semblat això?
Molt fort, no?, per ser dilluns.
Si comencem així la setmana...
Això promet.
Divendres no vull ser, no vull saber on estarem. En fi, no, ens ha agradat molt.
Ens ha encantat totalment.
Sí, sí, sí. 4 minuts que passen de les 8 del matí, doncs vinga, va, anem a fer-nos preguntes un dia com avui, com per exemple el protagonista del dia.
Sí, Joan, deixa'm dir que ens està sorprenent moltíssim, eh?
Sí, 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 no, ens ha deixat així descol·locadíssims a tots.
Mira, el protagonista del dia és la nova polèmica arran de les declaracions de Fernando Simón, qui va dir en roda de premsa que en la segona onada hi està havent menys sanitaris amb Covid-19 perquè aquests han millorat el seu comportament fora de la feina, i per això hi ha menys contagis. Molts MIR han reaccionat a través de la xarxa penjant fotografies i vídeos de les condicions de les habitacions on descansen durant les seves guàrdies. De fet, els mateixos MIRs, ara ho explicarem, asseguren que es contagien més dintre els hospitals que no pas fora.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Nova polèmica, doncs. Si treus, però, el cap per la finestra a aquesta hora...
Mira, Barcelona 17 graus, Lleida 13 graus, Girona 11 graus, Tarragona 18 graus i Andorra 8 graus. No t'he fet la pregunta de rigor, o no me l'has fet tu?
Avui no és estiuet de Sant Martí, eh? Que deia el Toni l'altre dia. Avui estem en ple agost, ja, directament. On és la tardor? On és la tardor? Em sembla que arribaran temperatures baixes
sí?
aquesta setmana. Em sembla que sí.
Perquè avui fa molta calor.
Avui fa calor, avui fa calor.
Almenys jo noto molta calor, avisem.
Sí, sí.
Va.
A part del temps de què parlarem avui en aquest programa.
Doncs mira, moltes coses. Les primeres notícies del dia les repassarem tot seguit. També les principals portades de la premsa escrita i digital. Avui arrenquen els tràmits per al suplicatori de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Però, Joan, quin és aquest procediment? En què consisteix? En parlarem avui amb Andreu Olestí Rayo. Ell és catedràtic en Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona. Berta Sacanell, que ens portarà l'agenda política i la cultural un dia més. El professor i politòleg Xavier Torrents, que analitzarà l'actualitat política com cada dilluns a Royal Polític. I avui, a l'Oceà Rítmic, escoltarem el nou disc d'Anna Blasco amb el títol Dedicatòries. I també descobrirem una nova efemèride i el seu so freqüència modulada.
Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp de Ràdio Estel per comentar tot allò que vulgueu. 663 99 30 62. Nota de veu al WhatsApp 663 99 30 62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant un dia com avui?
Que Catalunya ja compleix un dels criteris de la desescalada, que és aquesta velocitat de contagi que la tenim ara mateix a 0,80. Justament el que us parlàvem com a protagonistes del dia, que els metges Mir diuen a Simón que els hospitals és on es contagien i no pas fora, s'afegeixen doncs, a les crítiques dels col·legis de metges mostrant imatges d'habitacions on dormen durant les guàrdies. Que Boris Johnson està en quarantena per ser contacte d'un diputat positiu de Covid. Hem de recordar que el primer ministre britànic ja havia estat ingressat a l'UCI 3 dies a l'abril per coronavirus i que ha començat, Joan, el gran recapte que comença avui fins dissabte, més necessari que mai per la pandèmia. En parlarem durant tota aquesta setmana a Ràdio Estel. I atenció a aquesta notícia que també doncs, avui obries tu en el primer minut parlant dels accidents de trànsit. Cada 24 segons mor una persona al món en accidents de trànsit. Des de gener han mort 93 persones a les carreteres catalanes. En un any marcat doncs, per la baixada de la mobilitat per la Covid, és una disminució de gairebé el 41,5% en un any. I també, un dia més, us hem de parlar d'aquesta notícia. Situació límit a les Canàries per l'arribada de migrants. Llegim avui al periòdico que milers de persones s'han apilat o s'estan apilant al campament de la vergonya.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, la vergonya d'Europa al no fer res un cop més.
I una notícia d'última hora, que ens hem assabentat fa pocs minuts. Hi ha hagut un sisme, això sí, de 2,3 graus, però s'ha notat lleugerament, percebut del Pallars Sobirà. Ha registrat aquesta matinada el Pallars Sobirà, aquest sisme de 2,3 graus de magnitud, amb epicentre entre Llívia i Alins.
Estarem pendents d'aviam què ha passat al Pallars Sobirà. I aquest cap de setmana ha estat un cop més ple de novetats cinematogràfiques i de sèries. La més sonada d'aquesta setmana, The Crown, per ser. Sé que n'ets una fidel seguidora de The Crown. Que vas per la primera temporada.
Sí, la veritat és que havia fet caso omiso. Joan Trias, hem de dir, segur que els nostres oients ho saben.
Productor també,
però al final, al cap de quan, fa quan que ens estàs avisant que és un tros de sèrie?
Quatre temporades,
al final, doncs, l'hem fet cas. Sí, i ho hem de confirmar. És
un tros de sèrie. En fi, The Crown, que ha mogut a milers de seguidors davant de les pantalles, però no ha estat l'anunci més sonat, perquè l'anunci més sonat el va protagonitzar Matthew Perry, no sé si el recordareu. El gran Chandler, de Friends, va anunciar que tornarà un capítol especial precisament d'aquesta mítica sèrie, Friends. El retorn de Friends ja té data definitiva pel seu rodatge. Serà el 2021, el mes de març. Job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be
a Ràdio Estel.
Gairebé 13 minuts que passen de les 8 del matí, hora de començar el programa. Com sempre, l'actualitat més destacada, i és que Catalunya ja compleix un dels criteris de la desescalada, velocitat de contagi a 0,80, Mercè.
Sí, el Departament de Salut marcava ara fa 10 dies, Joan, si ens en recordem, que tres criteris clars per aquesta desescalada que ha de començar la setmana que ve: menys de 300 persones ingressades a l'UCI, menys de 1.000 casos diaris i una velocitat de contagis per sota del 0,80. Avui, Catalunya, la velocitat de contagi baixa 3 cèntimes i ja se situa en aquest 0,80, que seria un dels requisits. I l'índex de rebrot baixa 41 punts a Catalunya fins a situar-se en els 476. Però no és l'única variable positiva on aferrar-se en les últimes dades de la Covid. L'índex de rebrot, com dèiem, de coronavirus ha baixat aquests 41 punts i queda per sota els 500 punts per primera vegada des de mitjans d'octubre. També baixa el nombre de pacients ingressats a l'UCI, amb 580, 3 menys que ahir. Altres indicadors, però, continuen sent alts, tot i que mantenen una tendència a la baixa. Els casos positius confirmats en proves PCR i tests d'antígens ràpids pugen de 1.871, una xifra diària per sota dels 2.000 que feia setmanes que no es veia. Hi ha 58 pacients més ingressats als centres sanitaris i superen els 2.500. També han mort 67 persones més.
I d'avui en 8, malgrat tot, començarà la desescalada.
Així és, tot i que la consellera de Salut, Alba Vergés, ha repetit en diverses ocasions els tres criteris de la desescalada, el govern ja ha fixat aquest 23 de novembre com l'inici del final de les restriccions per la pandèmia. Això sí, hem de dir que d'aquest cap de setmana de confinament perimetral han denunciat 378 persones tot el cap de setmana a Catalunya per saltar-se el toc de queda, i també, encara en relació amb la Covid, el creador de la vacuna de Pfizer està convençut, Joan, que el pròxim hivern serà normal.
Això sí, Madrid aixeca restriccions i es vanta de la gestió que fa baixar els contagis de Covid.
Des de la mitjanit de diumenge, 10 zones de salut madrilenyes han deixat de tenir limitacions. De fet, el govern de la comunitat defensa l'eficàcia de les mesures que s'han pres per contenir la Covid. La xifra de nous contagis ha baixat fins a 663. Dissabte se'n va notificar 1.925. En canvi, les hospitalitzacions a Madrid han pujat amb 2.033 ingressats en planta, als quals s'han de sumar 411 pacients ingressats en unitats UCI. Isabel Díaz Ayuso atribueix la millora en les dades a la gran capacitat diagnòstica i demana al govern de Pedro Sánchez que autoritzi que el test de detecció es pugui fer a les farmàcies.
I el president espanyol Pedro Sánchez es reunirà avui amb patronals i sindicats per abordar el pla de recuperació davant la Covid.
Aquesta trobada pretén servir de via, que servirà de via regular per la concertació i també el seguiment entre el govern central i els agents socials del pla de recuperació, que s'està preparant i negociant amb la Comissió Europea per al seu finançament amb el Fons de Recuperació Next Generation.
En plana internacional, Donald Trump accepta a Twitter la derrota electoral i rectifica només 2 hores més tard.
Sí, el tuit on Trump hauria insinuat que reconeix que ha perdut les eleccions se l'han publicat entre una pluja de tuits matinals, però només 2 hores més tard l'encara president dels Estats Units s'ha afanyat a puntualitzar el tuit anterior i ha dit que ell no donava el seu consentiment a la victòria Joe Biden. Trump insisteix en l'argument del frau electoral i acusa els mitjans de comunicació de guardar silenci sobre el tema.
Comença a partir d'avui el gran recapte d'aliments més necessari que mai per la pandèmia.
Sí, durarà fins aquest dissabte. La pandèmia ha fet augmentar un 40% la demanda d'aliments, i això suposa que aquest any l'objectiu és aconseguir 6.000 tones d'aliments, una xifra que està molt per sobre de les 4.300 que es van recaptar l'any passat. De fet, les donacions de diners es faran per 3 vies. Entre avui i dissabte es podran fer aportacions a la mateixa caixa dels supermercats en el moment de pagar la compra. Només divendres i dissabte hi haurà voluntaris del Banc dels Aliments informant i animant a participar a través d'aquesta via. I per últim, Joan, a través del web i del Bizum, atenció, novetat, del Bizum del Gran Recapte, es podran fer donatius fins al 16 de desembre.
Precisament 16 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs pel que fa al trànsit, el matí arrenca amb dificultats. A la C-17, un accident talla un carril des de primera hora i provoca aturades de 4 quilòmetres entre la Llagosta i Montcada, direcció Vic, i un altre accident de fa pocs minuts a l'AP7, a l'autopista, a l'altura del Papiol, sentit Tarragona, complica l'enllaç amb la B23 amb 5 quilòmetres de cua. D'altra banda, també és a repunta, per tant, en aquests instants podem observar retencions habituals d'entrada a Barcelona, des de la Pota Nord a la 58 a Montcada i a la 31 a Badalona, també a l'autovia del Vallès. circulació densa a Ripollet, en sentit Terrassa, i més retencions a la Pota Sud per entrar a la ciutat barcelonina, a la B23 i a la C32, també a l'autovia 2 passant per Pallejà i Cornellà, en sentit sud, i a l'enllaç de la P7 amb la B23, com comentàvem amb aquesta incidència. Pel que fa a la zona del Vallès, destaquen dues vies en particular per les dificultats. La P7, també com cada matí, a l'enllaç amb la C58 en tots els sentits, provoca retencions, i també a la C17 hi ha retencions més enllà de la incidència entre Lliçà de Vall i Parets, sentit Barcelona. Acabem fixant-nos en les dues rondes de Barcelona, que també, com cada matí, veiem que s'hi formen aturades en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També haurà de saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Al marge de les afectacions per obres de millora, les línies de Rodalies R1, R2 i R4, la resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat estan circulant en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona. Almenys així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres que continuem amb més informació quan passen 18 minuts de les 8 del matí. Un 7,6% dels habitants d'Andorra ha donat positiu en coronavirus. Mercè.
El govern d'Andorra ha comunicat aquest diumenge via Twitter que en el país s'han infectat 5.872 persones de coronavirus des de que es va iniciar la pandèmia. Ara bé, a la primera onada es van registrar pocs casos, ja que la majoria s'han concentrat en aquesta segona, quan s'han detectat gairebé 5.014, és a dir, més del 85% dels positius.
I el Parlament Europeu pren avui el suplicatori de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí.
Sí, la Comissió d'Assumptes Jurídics del Parlament Europeu, que es diu Juri, celebrarà avui el primer debat que marcarà l'inici formal del procediment per respondre als suplicatoris cursats pel Tribunal Suprem per aixecar la immunitat parlamentària tant de l'expresident de la Generalitat i els exconsellers Comín i Ponsatí.
Avui publica el Confidencial que Joan Carles I va rebre 6,5 milions a Suïssa en 5 transferències d'origen anònim.
La Fundació Zagatska, que dirigia Álvaro d'Orleans Borbó, que és el cosí del rei emèrit, va registrar fins a 5 ingressos de procedència desconeguda en una de les 8 comptes, en un dels 8 comptes que va arribar a tenir en crèdit suís.
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha denunciat aquest diumenge que ha estat víctima d'insults homòfobs.
Tot ha començat, Joan, arran que han tancat l'skate park de la ciutat per les mesures sanitàries per frenar la pandèmia de coronavirus. Per aquest motiu, l'alcalde de Terrassa ha rebut doncs insults per part d'un usuari de la infraestructura indignat que li ha escrit via una xarxa social i per privat. Segons la part del missatge que ha filtrat Ballart, comença amb un atac directe a la seva persona, molt directe. La primera part de l'agressió es desconeix la data en què es va produir, però la segona és d'aquest 2 de novembre. Malgrat que l'alcalde va optar per no contestar, això no va frenar a l'atacant. Després de fer pública la conversa, però preservant l'anonimat de l'agressor, Ballart li ha respost a Twitter, on ha publicat els atacs que ha rebut. I ha deixat aquest missatge, diu: no toleraré atacs com aquest per decisions que només pretenen protegir les persones de més contagis. Així mateix ha destacat que existeix un problema que es diu homofòbia, per la qual cosa encara hi ha certa gent que no vol respectar a qui pugui ser fer pensar o estimar com vulgui.
Per certa jornada, l'ordenació episcopal del bisbe auxiliar Javier Vilanova.
Sí, l'arcabisbat de Barcelona, a causa de la pandèmia, l'ha retardada el 22 de novembre, la retarda el 22 de novembre, el 20 de desembre. Sí, la situació no empitjora, això sí. La celebració, quan es pugui fer, serà transmesa en directe per Ràdio Estel. L'arcabisbat explica en el mateix comunicat que igualment caldrà tenir molt en compte l'aforament que les autoritats sanitàries autoritzaran en aquelles dates i, en funció d'aquest fet, les invitacions a la celebració poden variar en el seu nombre.
Ressons de Lampedusa a les Illes Canàries.
Avui podem llegir catalunyacristiana.cat que els dos bisbes de les diòcesis de l'arxipèlag, José Mazuelos, bisbe de Canàries, i Bernardo Álvarez, bisbe de Tenerife, han fet pública la carta pastoral Sentir el ressò de Lampedusa a les Illes Canàries. Aquesta carta s'emmarca en la Jornada Mundial del Pobre, que per iniciativa del Papa Francesc celebra l'Església el diumenge 15 de novembre i davant el fet que vivim aquests darrers mesos amb l'arribada de milers d'immigrants a Canàries. La Jornada Mundial del Pobre, que es va celebrar ahir, Joan, té com a lema allarga la mà al pobre, per la qual cosa els bisbes de les dues diòcesis illenques s'adrecen als fidels i a tota la societat per oferir algunes reflexions que ens ajudin a prendre consciència de la situació de pobresa i vulnerabilitat que viuen aquestes persones i especialment a posar fil a l'agulla perquè ningú se'n senti marginat o bé menyspreat. Hem de recordar que les dades han fet aixecar totes les alarmes a les Canàries i han arribat aquest any més de 16.000 migrants, però 13.000 ho han fet des d'aquest agost, és a dir, en menys de 4 mesos, i contrasta amb la xifra de del 2019, quan van arribar a les illes 1.500 persones amb pasteres i caiucos.
I en aquesta Jornada Mundial dels Pobres, Francesc diu que la riquesa és el que som, no pas el que tenim.
Durant la missa de la 4ª Jornada Mundial dels Pobres, presidida ahir per Francesc a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, amb la participació d'un centenar de persones necessitades, el pontífex ha recordat que no hi ha fidelitat sense risc. El pontífex ha assegurat que els servents bons són els que arrisquen, que no són cautelosos o previnguts i no guarden allò que han rebut, sinó que ho fan servir. Igualment ha comentat que el bé, si no s'inverteix, es perd, perquè la grandesa de la nostra vida no depèn d'allò que acaparem o acumulem, sinó del fruit que donem.
El punk feminista de les Buc, la cançó d'autor de Lles i el repertori pop de Reina, finalistes del Sona Nou.
Sí, aquests són els finalistes de la 20ª edició del concurs de talents de l'escena catalana, el Sona Nou. La final se celebrarà el pròxim dimecres, 18 de novembre, a la sala La Mirona de Salt, al Gironès. Enguany sense públic i per streaming a causa de les restriccions derivades de la Covid.
En plana esportiva, Joan Mir s'ha proclamat a Xest, a València, campió del món de MotoGP.
Sí, ho fa després d'una cursa molt intel·ligent, en la qual el pilot mallorquí ha fet vàlida una 7ª posició per assegurar-se matemàticament el títol.
I en automobilisme, Lewis Hamilton ha entrat en la història de la Fórmula 1 en proclamar-se campió del món per 7ª vegada.
El seu 4th títol consecutiu, igualant d'aquesta manera el seu dels 7 títols de Michael Schumacher, fins avui l'únic en assolir aquesta màgica xifra.
Cal dir també que la pandèmia ha deixat el Futbol Club Barcelona en una situació financera crítica. Per pal·liar-ne la mesura del possible i esmorteir el pes de les pèrdues, la Junta Gestora, responsable de donar el testimoni a la propera directiva, està prenent nombroses decisions.
Sí, la primera va ser acomiadar Jaume Masferrer, exassessor del president Bartomeu, càrrec del qual va deixar de tenir sentit quan aquest va dimitir, i ara Carles Reixac, ha deixat el seu càrrec d'assessor, i la revista que els socis del club rebien al seu domicili regularment cada dos mesos ha estat també cancel·lada a la seva edició de paper. L'austeritat ha portat a suspendre l'enviament també per correu als més de 100.000 socis, una notícia que llegim a La Vanguardia.
8:24, hora de saber quin temps farà les properes hores. Els propers dies ens han portat tota la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal, bon dia?
Hola, Joan, bon dia. La setmana comença amb cel bastant ennuvolat, sobretot a les comarques de Girona, comarques de Barcelona i també de Tarragona, bàsicament litoral i perlitoral, i no descartem que al llarg del dia algun d'aquests núvols pugui deixar escapar algun ruixat de caràcter dispers. Moltes més clarenes a la resta, tot i que amb les boires d'ara de primeres hores que afecten sobretot àmplies zones de l'interior de Catalunya. Aquestes boires al llarg del matí es dissiparan, però el pla de Lleida seran una miqueta més persistents. Pel que fa a les temperatures, han pujat les mínimes, en canvi les màximes baixen respecte a les del cap de setmana. Demà esperem un ambient més assolellat, amb més fred al matí i amb temperatures diurnes una mica més baixes.
Gràcies, Jordi. També hora de destacar i saber els actes importants que cal seguir en un dia com avui. Berta Sacanell, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia, Mercè. Avui el Parlament Europeu debat el suplicatori del Tribunal Suprem sobre la immunitat de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. D'altra banda, a 9:15 del matí tindrà lloc la presentació del projecte 5G marítim al Port de Barcelona. A 11:15, la consellera Esther Capella visitarà el memorial de les Camposines. A 1:00, Lucía Martín, regidora d'Habitatge, presenta una aliança de l'Ajuntament amb promotors socials i cooperatives per ampliar l'habitatge protegida. També més coses. Avui, a 12:15, pel YouTube tindrà lloc la commemoració del 10è aniversari de la proclamació dels castells com a patrimoni de la humanitat. I finalment, avui es reunirà el comitè de crisi de la Covid-19, encapçalat per Pere Aragonès, en posterior roda de premsa de la consellera de Salut, Alba Vergés. Aquests són els actes previstos per l'agenda política d'avui.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
26 minuts que passen de les 8 del matí, perquè hi ha dies regulars, perquè hi ha dies bons, hi ha dies molt bons i Better Days.
skin and can't stand the company. Every fool's got a reason for feeling sorry for himself and turning his heart to stone. That this fool's halfway to heaven and just a mile out of hell. And I feel like I'm coming home. These are better days, buddy. There's better days shining through. These are better days, baby. Better days with a girl like you. These are better days, baby. These are better days, it's true. These are better days, baby. Better days are shining through. These are better days, baby.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Encara que no us ho sembli, durant el confinament i les hores de reclusió a casa, és un bon moment per estalviar més aigua de l'habitual. Avui us explico com.
L'aigua i tu.
Durant aquesta pandèmia i la necessitat novament de confinar-nos a casa, encara que sigui selectivament, també podem aprofitar per fixar-nos en com utilitzem l'aigua i l'energia a casa nostra. Per exemple, a l'hora de la dutxa. Us heu fixat alguna vegada en quant triguem a dutxar-nos? Segur que moltes vegades en fem un gra massa sense cap necessitat. I una altra cosa, heu pensat en aprofitar l'aigua freda que va caient mentre espereu la temperatura ideal? Aquesta aigua la podem aprofitar mentre no surt la calenta, per exemple, per regar les plantes o per fregar el terra. Una altra cosa de la que ja us he parlat alguna altra vegada. Quan poseu en marxa el rentavaixelles, fixeu-vos bé que estigui al màxim de la seva capacitat. Així, dia a dia, també estalviareu un bon grapat de litres d'aigua. Amb la situació actual, ens passem moltes més hores tancats a casa i és bo que ens fixem en totes i cadascuna de les accions que ens permetin no malbaratar l'aigua que, recordeu, és un bé escàs i cal preservar.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufeterojas.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina arroba pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
...34 minuts que passen de les 8 del matí... ...avui arrenquen els tràmits per al suplicatori... ...de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí... ...però quin és aquest procediment? En parlem a aquesta hora amb Andreu Olesti Rayo... ...catedràtic de Dret Internacional Públic... ...de la Universitat de Barcelona... ...professor Olesti, què tal? Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Què tal? Molt bon dia.
Deixem preguntar-li primer de tot... ...de què parlem quan parlem d'un suplicatori... ...i quins passos segueix aquest tràmit?
Bé, aquí quan parlem de suplicatori, el que estem fent és un procediment mitjançant el qual s'aixeca, suspèn la immunitat parlamentària. Els parlamentaris europeus tenen una immunitat, és a dir, que no poden ser jutjats, diguem-ne, pels països europeus, però però hi ha una instància que vol que siguin presentats davant d'un òrgan jurisdiccional, s'ha d'aixecar, s'ha de suspendre aquesta immunitat. Llavors, hi ha una ordre de detenció emesa pel Tribunal Suprem Espanyol a Bèlgica. Llavors, el Tribunal Suprem Espanyol sol·licita al Parlament Europeu que s'aixequi, que suspengui aquesta immunitat per tal que els diputats puguin ser, diguem-ne, jutjats a Bèlgica, a Brussel·les.
Per tant, entenc, professor, que suspèn la immunitat, però no suspèn el càrrec polític.
No, continuen sent diputats 100%, per dir una forma. Continuen, diguem-ne, amb els seus drets de diputats i de participació i qualsevol altra activitat com qualsevol altre membre de la cambra del Parlament Europeu. L'única cosa és que han de respondre davant del jutge, en aquest cas belga, sobre l'ordre d'atenció europea emesa. És a dir, l'única cosa que varia és el fet de que ara poden ser presentats davant del jutge, en aquest cas belga, que és el que coneix de l'ordre d'atenció.
Quan pot durar un procediment d'aquestes característiques?
Uns mesos. Això ara comença. Això està a la Comissió d'Afers Jurídics del Parlament Europeu. Llavors, aquesta comissió generalment es reuneix una vegada al mes, pot haver-hi 3-4 sessions, i si dintre de la Comissió d'Afers Jurídics es decideix que sí, que s'ha d'aixecar o que es pot aixecar es pot aixecar la immunitat, es pot suspendre la immunitat, i llavors passarà al ple del Parlament Europeu, que és el que votarà si efectivament s'aixeca, es suspèn la immunitat o no. Potser 4 mesos, una cosa així.
Es tracta d'un tràmit absolutament confidencial, oi?
Sí.
Per què?
Bé, perquè aquí, diguem-ne, és una forma, diguem-ne, de protegir els drets, diguem-ne, dels afectats, que són els parlamentaris. Llavors,
la conseqüència d'un suplicatori d'aquestes característiques, ens ho explicava el professor Olesti, amb qui estem parlant avui, catedràtic en Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona, és que els tres europarlamentaris puguin o no ser jutjats. Amb això s'acaba tot o tots dos tenen alternatives? Per part del jutge pot demanar una alternativa a demanar que siguin jutjats i per part dels parlamentaris tenen alternatives per tal de que aquest judici s'aturi?
Sí, o sigui, ja. Primer és, imaginem que el Parlament Europeu aixeca la immunitat, no? Suspèn la immunitat, d'acord? Llavors, contra aquesta decisió del Parlament Europeu, els diputats poden interposar un recurs davant del Tribunal General de la Unió Europea. És a dir, que el Parlament Europeu diu, senyors diputats, aixequem la immunitat. Ara vostès poden, el jutge belga pot conèixer dels seus, de la seva ordre de detenció europea. Els seus diputats primer poden interposar un recurs davant del Tribunal General dient, escolti, davant del Tribunal General sol·licitant l'anul·lació de l'aixecament. Val? El Tribunal General pot respondre. I pot respondre a favor dels eurodiputats o en contra. D'acord? Si respon en contra i dona la raó al Parlament Europeu, els eurodiputats podrien realitzar un recurs, un segon recurs, davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Vale? Sí. Llavors, aquí el tema és, mentre dura aquest procediment, es pot suspendre l'aixecament de la immunitat? És a dir, no em presentaré davant del jutge belga fins que no finalitzi tot aquest procediment judicial o no? Llavors, el que se suposa que es faria seria sol·licitar unes mesures cautelars. Escolti, jutge, faci el favor de dir-li al Parlament Europeu que suspengui la decisió fins que vostè, jutge, no decideixi. Això excepte anar al Tribunal de Justícia o al Tribunal General? No ho sabem. Sí. Si no l'accepta, diguem-ne, els eurodiputats es presentaran davant del jutge belga. El jutge belga què pot fer? Donar la raó al Tribunal Suprem espanyol i llavors dir, molt bé, el remeto a Espanya perquè siguin jutjats a Espanya, o el jutge belga vol dir, miri, no hi ha lloc per l'ordre d'atenció, no el retorno a Espanya i els deixo. I dius, no.
Professor, una altra de les qüestions que està sobre la taula és que el ponent de tots tres suplicatoris, per dir-ho d'aquesta manera, és el mateix quan el ponent hauria de ser diferent per cadascun dels eurodiputats.
Sí.
Per tot això podria caure la causa?
Bueno, suposo que alegaran que hi ha procediment de forma que s'està incomplint, no? Però no sé dir-te si és una causa suficientment sòlida com per tal d'anul·lar-ho, saps? És veritat que cada procediment, diguem-ne, de suplicatori li correspon un ponent, no? I en aquest cas, diguem-ne, són tres. Per tant, en teoria, hauria d'haver-hi... Doncs són tres procediments diferents. Estan dirigides a tres persones diferents. De les quals, a més, no totes tres estan acusades dels mateixos delictes, no? Perquè hi ha uns que... com a mínim Puigdemont, són sedició i malversació de fons, i en canvi a Clara Ponsatí és només per sedició. Sí. Per tant, bueno, podria haver-hi base perquè hi hagués, diguem-ne, una infracció del procediment, però no sabria dir-te jo si és suficientment sòlida com per anul·lar-lo.
Que el mateix ponent sigui d'un color polític o d'un altre, li ha de ser igual a la causa amb un suplicatori com aquest?
Home, el ponent, vulguis o no, és que hi redacta la proposta, d'acord? Mm-hmm. I, per tant, és evident que els seus punts de vista es quedaran molt reflectits. És cert que després, diguem-ne, la ponència s'enriqueix, entre cometes, per les participacions de tots els altres membres de la comissió, val? I llavors, i que la comissió després ha de votar. És a dir, que si el ponent, que evidentment té bastanta influència a l'hora de fer la proposta, però no té l'última paraula. És a dir, ha d'haver-hi un consens dintre del que és la Comissió d'Afers Jurídics per tal que això surti. Ojo! I, a més, una vegada, diguem-ne, hi ha la resolució de la Comissió d'Afers Jurídics, després passa al ple del Parlament Europeu. És a dir, que l'última paraula la té el ple. Sí.
El passat agost, a més, la justícia belga va concloure que el Tribunal Suprem no és competent per reclamar la seva extradició. Podria passar el mateix en aquest cas i pot ser usat això per les defenses?
Sí. Vaja, pot passar, segur que pot passar. I que serà utilitzat per les defenses, m'imagino que sí, que serà utilitzat. Ja hi ha un cas d'una persona que ja havia estat, que no era diputat, i per tant no tenia aquesta immunitat parlamentària i en conseqüència el jutge belga ja ha començat el procediment i ha decidit que el jutge del Tribunal Suprem no era l'òrgan competent per conèixer del cas. Sí. Bé, aquest plantejament que s'ha fet, no, pel senyor Lluís Puig perfectament es pot ampliar als altres eurodiputats.
Una de les altres qüestions que es plantejaran sobretot per part de les defenses, i així ho han anunciat i que anirem escoltant els darrers mesos, és que intentaran demostrar persecució política. Sí. És molt difícil a Europa demostrar que un país membre de la Unió està exercint persecució política?
Sí, clar, en principi no és fàcil, evidentment. Però pensa que aquí, diguem-ne, a dins de la Comissió d'Afers Jurídics, no deixa de ser... són europarlamentaris. En la mesura que són europarlamentaris, doncs tenen posicionaments polítics. I, per tant, no es pot haver-hi, diguem-ne, partits polítics que siguin més sensibles a aquests plantejaments i partits polítics que siguin menys sensibles a aquests plantejaments. És a dir, que en el fons és una qüestió que es decidirà políticament. D'acord? On, a lo millor, diguem-ne, tens més raonaments judicials, jurídics, més jurídics, potser és la instància judicial. ¿Vale? Sí. És a dir, que la decisió ara és una decisió política. Tu ets un partit polític que tens una determinada visió de les coses, votaràs amb una determinada, diguem-ne, proposta. Va, tens una visió de les coses diferents, votaràs d'una forma diferent. On, a lo millor, diguem-ne, ens podríem trobar amb uns raonaments, diguem-ne, més jurídics, és quan aquest assumpte, diguem-ne, pugui ser conegut pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Sí. Tribunal de General en primera instància, Tribunal de Justícia en segona instància.
Dit d'una altra manera i rapidíssimament, professor Lesti, que aquest suplicatori no tiri endavant i, per tant, que el Parlament Europeu no voti a favor de tot plegat, significa això que Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí poden tornar a Catalunya?
Em temo que a Catalunya no poden tornar, no tornaran, en principi, perquè hi ha l'ordre d'atenció espanyola, per dir una forma, no? I, per tant, diguem-ne, efectes pràctics, d'acord? Però sí que, diguem-ne, sí que tens la capacitat de moure't per la resta de la Unió Europea. Dic efectes pràctics perquè, independentment, diguem-ne... Clar, si tu mires l'estatut dels privilegis i immunitats a la qual tenen dret els diputats al Parlament Europeu, doncs, evidentment, diguem-ne, hi t'estableix que tenen el dret de dirigir-se des del seu propi estat a les institucions de la Unió Europea, i que, diguem-ne, s'ha de garantir que efectivament això és així, etcètera, etcètera. I això s'ha des del punt de vista, diguem-ne, del que és estrictament el que estableix el protocol d'immunitats, no? De drets i immunitats que tenen els parlamentaris i el personal de la Unió Europea. Ara, efectes pràctics, atenent a l'experiència, diguem-ne, actual, doncs et fa difícil preveure que això pugui ser així.
Andreu Olesti Rayo, catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí a Ràdio Estel.
Vinga, que vagi molt bé.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 6:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i de diàleg. Els dimarts,
Tribuna Universitària, un programa de divulgació dedicat exclusivament al món universitari de Catalunya. Tots els dimarts a 6:45 de la tarda.
Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Doctor Domingo Pérez León, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro. Recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpagofito, que contribuyen a aliviar molestias en los músculos, en los huesos y en las articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
De tant en tant, queia neu d'una branca com si la branca hagués respirat. Per compartir l'emoció de la literatura, la seva capacitat d'inspirar-nos, de fer-nos pensar, us espero cada dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Ràdio Estel.
Onze minuts i ja arribarem a les 9 del matí. Abans d'arribar-hi hem d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades més llegides del país. Mercè.
Sí, comencem pel Diari Ara. En aquesta segona onada de pobresa pel rebrot del virus, avui comença un atípic i urgent gran recapte del Banc dels Aliments. Llegim a La Vanguardia que baixa a 0,8% l'índex de contagi de la Covid a Catalunya i que les restriccions enfonsen l'ocupació del Nadal. El periòdico La pandèmia greuja la discriminació salarial, l'impacte del virus s'acarnissa amb les treballadores. I avui podem llegir al País que el govern aplicarà les devolucions en caliente amb l'aval del Tribunal Constitucional en relació amb el tema de les migracions, Joan.
Canviem de País, anem cap al periòdic d'Andorra.
Doncs sí, ens fixem en el periòdic d'Andorra, en què ens informen que els principals indrets comercials del país, Eix Central i Pas de la Casa, pateixen severament el tancament de facto de les fronteres i la impossibilitat de rebre clients dels països veïns.
Portades dels diaris digitals locals i comarcals.
Diari de Girona. Pluja de subhastes milionàries als jutjats gironins. Les subhastes judicials de la província de Girona no donen l'abast i en aquests moments hi ha una trentena de procediments oberts amb xifres milionàries. Llegim al Segre. Aquesta bona temporada de bolets, producció desigual a Catalunya i al Pirineu, ja comença a disminuir. Els experts reclamen regular-ne la recol·lecció. Anem cap a Tarragona. Diari Més. Llegim avui que Tarragona és la tercera ciutat de Catalunya amb la despesa més elevada pel que fa a la recollida, gestió i tractament de residus, segons les dades del portal de transparència de la Generalitat. I avui llegim a plaestanydigital.cat, que és el diari del Pla de l'Estany. Més enllà de la venda de mascaretes reivindicatives, a pocs dies del 25 de novembre, aquest dia per l'eliminació de la violència vers les dones i l'Ateneu Obert de la Dona de Banyoles ha posat en marxa un cicle de relats a les xarxes socials.
I finalment, portades dels diaris religiosos digitals.
Doncs a catalunyacristiana.cat, a Francesc diu que la riquesa és el que som, no pas el que tenim. A Flama.info, els bisbes espanyols celebren l'assemblea plenària a partir d'avui fins al 20 de novembre, davant la situació especial que estem vivint provocada per la Covid-19. A Religió Digital, la tarda de diumenge va quedar la memòria dels saragossans com la del comiat d'un monarca bisbe entregat, com era Vicente Jiménez Zamora, després de gairebé 6 anys de ministeri, l'arxidiòcesi metropolitana de Saragossa celebrava la seva última missa a l'altar major del Pilar. I llegim avui a Vida Nueva, el to d'oposició de la Lliga Salà marca el debat de l'assemblea plenària dels bisbes espanyols. Els bisbes es reuneixen tota aquesta setmana, mentre el projecte legislatiu arriba dijous a ple del Congrés. Es dona per fet la publicació d'una nota contra la reforma educativa mentre es busca una alternativa negociada per l'assignatura de religió i l'escola concertada. És una notícia que podeu llegir a Vida Nueva.
Pren nota, l'agenda del dia.
Bon dia, aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Del 15 al 30 de novembre se celebra la 17a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, amb una quarantena de pel·lícules que podràs veure en línia a través de la plataforma FilmingCat, en el seu canal de cinema espiritual. I a més, la sala virtual Verdi posa també a la teva disposició les pel·lícules L'Intocable, Samba, C'est la vie i Especials. I seguim amb més cine. Per avui també us proposem la conferència La història del món en el cinema, a càrrec del director de cinema i professor d'universitat Òscar Pérez, que ens parlarà de pel·lícules com El gran dictador de Charles Chaplin i com tracta la història vers el personatge d'Adolf Hitler. La xerrada serà avui a les 6 de la tarda i la podràs veure online a través de la plataforma Zoom. I més coses. Ja ha començat la 5a edició de la Setmana de l'Antropologia i us volem proposar la taula rodona sobre adaptacions, recreacions i noves espiritualitats a la Catalunya actual, a càrrec de professors de la Universitat de Barcelona i membres de l'Institut Català d'Antropologia. Aquesta conferència serà avui dilluns dilluns a les 6 de la tarda i la podràs seguir online a través de la plataforma Zoom. Entra al web antropologia.cat, on podràs accedir a l'enllaç. I ja per acabar, us recordem la conferència Aprenentatges en temps de pandèmia, a càrrec de l'antropòleg i teòleg Xavier Malloni. Aquesta conferència serà una reflexió davant la situació tan insòlita que estem vivint actualment. La xerrada serà online i la podràs veure avui a les 7 de la tarda, també des de la plataforma Zoom.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Freqüència modulada.
Moi je joue. Moi je joue, je compte, je joue.
6 minuts i ja arribarem a les 9 del matí abans d'arribar-hi amb bon humor, com sempre. Fórmula modulada que arriba a Ràdio Estel de la mà de Mercè Raga.
Què tal? Mira, va, 2010, la UNESCO reconeix, entre d'altres, com a patrimoni material, la dieta mediterrània.
Mira que bé.
El cant de la Sibila. Des de Mallorca, també el flamenc. Aquesta cançó, Joan, l'hauríem de...
Meravellosa, eh?
És impressionant, Paco de Lucía, entre dos aguas, mare meva, avui, quin dilluns. I atenció també al toc dels castells.
Faltaria aquell que crida des de baix, eh?
Exacte, sí. 10 anys feia d'això i també de la xatreria, que és l'activitat de caçar a ús. D'acord? Sí, són coses curioses.
De què?
De caçar a ús. Vale? Va, no facis riure més, mare meva. Avui no sé si podrem aguantar el dia amb aquest bon humor a sota, que és dilluns. Joan Trias plorant ara mateix. I atenció, perquè avui és l'aniversari d'ella, si m'ho permet, Joan. Una de les veus més boniques.
I tant.
Aquestes veus que acaronen. Diana Krall, una de les veus més destacades del món del jazz contemporani, que ens recorda que avui fa 55 anys.
55, ja?
55. I que, encara que no ho sembli, estem a la tardor. I ens ho recorda amb aquesta cançó.
Autumn in New York. Why does it seem so inviting? It spells the thrill of first nighting. Glittering crowns and shimmering clouds in canyons of steel. The promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain.
dreamers with empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ara, si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs de les principals notícies a aquesta hora. Catalunya ja compleix un dels criteris de la desescalada. La velocitat de contagi està a 0,80. El Departament de Salut marcava ara fa 10 dies tres criteris per la desescalada. Un d'ells, menys de 300 persones ingressades a l'UCI. El segon, menys de 1.000 casos diaris. I el tercer, una velocitat de contagis per sota de 0,80. Avui dia a Catalunya la velocitat de contagi, per tant, baixa 3 cèntimes i ja se situa en el 0,80 i l'índex de rebrot baixa 41 punts a casa nostra fins a situar-se en els 476. També baixa el nombre de pacients ingressats a l'UCI amb 580, 3 menys que ahir. I avui també us podem explicar, canviant de qüestió, que comença a partir d'avui el gran recapte d'aliments, més necessari que mai per la pandèmia, i durarà fins aquest dissabte. La pandèmia ha fet augmentar un 40% la demanda d'aliments i això suposa que aquest any l'objectiu és aconseguir 6.000 tones, una xifra que està molt per sobre de les 4.300 que es van recaptar l'any passat. Les donacions de diners es faran per tres vies. Entre avui i dissabte es podran fer aportacions a la mateixa caixa dels supermercats en el moment de pagar la compra. Només divendres i dissabte hi haurà voluntaris del Banc dels Aliments informant i animant a participar a través d'aquesta via i, per últim, a través del web i del Bizum del Gran Recapte es podran fer donatius fins al 16 de novembre. I avui també us expliquem que ha quedat ajornada l'ordenació episcopal del bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, l'arcabisbat, a causa de la pandèmia, la retarda del 22 de novembre al 20 de desembre. Si la situació no empitjora, la celebració, quan es pugui fer, serà transmesa en directe per Ràdio Estel. I acabem amb aquests tres noms, el punk feminista de Les Buc, la cançó d'autor de Lles i el repertori pop de Reina són els finalistes de la 20a edició del concurs de talents de l'escena catalana Sona Nou. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Ja som al novembre, com passa el temps?
Sí, sembla mentida. En un no-res arribarà el Nadal.
Som ja en plena rutina i el canvi de temperatura també es nota. És hora de tornar a cuidar-nos si volem passar un bon hivern. Ja saps que durant aquests mesos el nostre cos sembla que necessita alguna ajuda.
Ajuda? De quin tipus?
Sí, és molt fàcil. Jo en aquesta època reforço el meu sistema cardiovascular, el meu esquelet i també el meu sistema immunitari. I ho faig amb complements alimenticis de Laboratorios Maen.
Quins complements utilitzes per estar sempre tan estupenda?
Doncs tres productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que porten els àcids grassos omega-3 que ajuden a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que et recomano és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card.
I on puc aconseguir Mas Omega Punto Rojo i Coral Card?
Molt senzill. Fes la teva comanda per telèfon al 669-56-17-68. Repeteixo, 669-56-17-68. Amb una senzilla trucada pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
I el tercer? Abans has dit que eren tres els complements.
Sí, és clar. El tercer és Dinafen Plus. És un complement natural desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quina bona idea. Tres complements. Pots repetir-los un altre cop? Me'ls apunto per demanar-los immediatament.
Clar, apunta. Mas Omega Punto Rojo és el complement ric en omega-3. El tens? Coral Card està indicat per mantenir les teves articulacions sanes davant l'envelliment. I, per últim, Dinafen Plus.
Dinafen Plus?
Sí, Dinafen Plus. Els seus ingredients contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quin trio d'asos! Mas Omega Punto Rojo, Coral Card i Dinafen Plus. I ara, t'importa repetir-me on puc adquirir-los? I també m'ho apunto.
Pots demanar-los per telèfon sense moure't de casa. Apunta, aquest és el número. 669-56-17-68. Te'l repeteixo. 669-57-17-68. El tens?
Sí, sí. 669-56-17-68. Ara mateix truco. Aquesta tardor mimaré i protegiré el meu cos amb Mas Omega Punto Rojo, Coral Card i Dinafen Plus.
Espera, espera, que encara tinc un altre as per tu. Per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial en comprar els complements per aquest hivern.
Pòquer d'asos!
Exacte. Recorda, el telèfon 669-56-17-68 aconseguiràs els teus complements sense esperes ni desplaçaments. I per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial i l'assessorament personalitzat del laboratori.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta, 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Realpolitik, amb Xavier Torrents.
Set minuts que passen ara mateix de les 9 del matí. Com cada dilluns, tornem a comptar una setmana més amb el politòleg Xavier Torrents per tal d'analitzar la realitat política que estem vivint. Professor Torrents, què tal? Molt bon dia i benvingut de nou a casa seva.
Bon dia, Joan.
Dèiem avui, destacàvem, que avui el Parlament Europeu reprèn aquest suplicatori a Carles Puigdemont, a Toni Comín i a Clara Ponsatí, un suplicatori, a més, marcat per qui serà el ponent d'aquesta comissió, que no és altre que un polític que forma part del mateix Eurogrup parlamentari, europarlamentari en aquest cas, del qual forma Vox.
Doncs sí, aquestes coses passen. A veure, jo el que diria és que tothom ha de tenir calma i serenor fins a l'hora que acaba passant, però la Unió Europea està així. La Unió Europea, diguem-ne, pensem que està passant un moment difícil, no tant només per la Unió Europea, que també, i ara ho diré el per què, sinó per, sobretot, les relacions amb els Estats Units, que han deixat a la Unió Europea, que era un dels principals socis dels Estats Units, fora de lloc. Veurem què passarà a partir del 1 de gener amb la presidència de Joe Biden i Kamala Harris, però està descol·locada la Unió Europea, per tant, té problemes, podríem dir, més greus per a Europa. I després l'altre gran problema d'Europa està sent països com Hongria i Polònia, perquè estan vulnerant o parts de les llibertats o dels drets humans en els propis països. I recordem que la Europa té com a un criteri que es compleixi la democràcia. Val. Aquí és on connectem amb el cas català. En principi, diguem-ne, s'hauria d'avaluar si tot, tot el que ha succeït amb el procés, diguem-ne, sense decantar-se ideològicament, perquè la Unió Europea no hauria de decantar-se ideològicament cap a un cantó o un altre, veure si tot ha estat escrupulosament, diguem-ne, democràtic d'acord amb les lleis, primer de la pròpia Unió Europea i segon del país corresponent, que en aquest cas seria l'estat espanyol. Però, insisteixo, per la Unió Europea aquest és un assumpte menor, ja ho vam veure durant el moment àlgid, el moment fort del procés, que no és que es decanteixin a favor, tot i que hi havia algunes veus, però tampoc molt en contra, tot i que també hi havia altres fortes veus. No? Per tant, tot i que a nosaltres ens colpeixi molt, ho hem de contextualitzar. Dins de la Unió Europea aquest és un assumpte, per bé o per mal, òbviament per molts dels oients per mal, menor. Mm.
Seguim en plana internacional, perquè, com ens deia el professor, seguim amb la mirada posada als Estats Units, i és que Donald Trump semblava que ahir a la nit acceptava la seva derrota electoral a través de Twitter, a través de les xarxes, però rectificava només dues hores més tard, dient que se l'havia entès malament, puntualitzava, no? Que no estava dient que ell havia perdut, sinó que Joe Biden havia guanyat, tot i el que considera ell un frau electoral en plena regla.
Sí, a veure, l'hem de contextualitzar dins la psicologia d'aquest senyor, encara ara president dels Estats Units, i és que, al meu entendre, ahir va donar el primer pas en el reconeixement a la seva manera. És a dir, mai reconeixerà doncs, que ha perdut. Però allí va arribar a dir, i tot i que després ho rectifiqués, diguem-ne com a tal, doncs que va guanyar Biden doncs perquè havia hagut això, un frau, no? Però va dir, va guanyar, que és la part important de la frase. Després, òbviament, després de tot el que ha dit, posant, diguem-ne, a tot bona part del seu electorat en tensió, doncs havia de tornar a dir que no, perquè d'aquí unes hores o d'aquí uns dies torni a dir que sí, per la boca petita. Però hem de fixar-nos més en els gestos. Pensem que en els gestos, diguem-ne, no explícits de Donald Trump, aquest personatge, sinó en els gestos a través dels fets. Va estar una setmana sense sortir en cap mitjà de comunicació, excepte en Twitter, que és habitual que surti, doncs una setmana sense sortir, més enllà que ell anava a jugar a golf, diguem-ne, però no havia fet cap prova de premsa. Clar, això és molt simptomàtic. Si tu dius que realment has guanyat les eleccions, surts fent rodes de premsa, etc. Això no ho va fer Donald Trump. Per tant, aquí el que està veient és dos escenaris. O bé que Donald Trump realment està pensant d'aquí 4 anys tornar-se a presentar, i per tant vol dir que ha de mantenir en tensió tot el seu electorat, perquè l'haurà de mantenir durant 4 anys per veure si així, d'aquí 4 anys, ell, si es presentés, torna a guanyar i, per tant, compleix un segon mandat, o bé que no es tornarà a presentar mai més, però ell, òbviament, com a persona, com a ésser humà, tindrà vida i ell vol tenir una vida amb milions i milions de seguidors en aquesta nova vida que farà després com a president ja, diguem-ne, deixant la presidència a partir del 20 de gener al migdia.
Hmm. Que Donald Trump perdi la presidència és una mala notícia per personatges com Boris Johnson, com Bolsonaro, etcètera, etcètera?
A veure, és summament important per totes les persones demòcrates estiguin més a l'esquerra, més al centre o més a la dreta, però en definitiva, abans que estar més a la dreta, al centre o a l'esquerra, ser demòcrates, és important que els populismes baixin. Són perjudicials tots els populismes, és igual a tort i a dret, mai millor utilitzar aquesta expressió catalana, a tort i a dret, és dir, és igual si el populista està més a la dreta quan Donald Trump o Boris Johnson o Bolsonaro, que encara està molt més a la dreta. És igual si el populista està a l'esquerra com Maduro, com Evo Morales o el nou president doncs, que tindrà ara Bolívia, o qualsevol altre populista estigui a l'esquerra dreta. Els populismes fan mal a la societat perquè juguen més en el discurs polític i fan molt poques polítiques públiques que siguin efectives. Fan molt poques polítiques públiques que estiguin dissenyades i implementades per resoldre els problemes de la ciutadania. I, per tant, això és el que ens interessa a la gent. Això és el que ens interessa al ciutadà a peu, poder que resolgui, faci una bona política social per poder arribar a final de mes, que faci una bona política d'habitatge per no quedar-se diguem-ne, desnonat o sent una persona sense sostre, que faci una bona política educativa perquè els fills i les filles, els nens i les netes, tinguin uns resultats educatius tan bons o semblants als de Finlàndia. Això és el que la gent vol, però això no és el que fan els populistes. Per tant, que en el principal país del planeta ja no hi hagi, a partir del 20 de gener de l'any vinent al migdia, no hi hagi un polític populista, això és bo, perquè comença a desinflar el globus. I d'això es tracta, que desinflem el globus del populisme perquè fa molt, molt de mal a tot i a dret a la democràcia.
Professor Torrents, aviam si se m'entén la pregunta, eh? Que una crisi permet normalment, històricament, l'auge dels populismes, això és així i és una constant en la història i en la política. La pandèmia, però, pot ajudar a fer baixar aquests populismes, i ho dic perquè, com que ja hem tingut l'auge del populisme, no sé si precisament una crisi com aquesta ara pot ajudar a baixar-lo.
Doncs ja en els dos escenaris, Joan, pot ajudar a pujar-lo, pot ajudar a baixar-lo, depèn de moltes circumstàncies, no només, òbviament, de la pandèmia com a tal. Jo sempre poso un exemple que és molt paradigmàtic, perquè la gent pensa a vegades, mirin, ha hagut una crisi econòmica, com la de 2008, o ha hagut ara una crisi econòmica arran d'una crisi sanitària molt forta de la pandèmia del coronavirus, de la malaltia del Covid-19. Això vol dir ineludiblement, inexorablement, que vindran molts mals temps en quant a política o vindran molts temps? Doncs això depèn i cal fixar-nos només per adonar-nos-en en els anys 30 del segle XX. I dos països. Hi havia la crisi econòmica, una de les més fortes, la més forta probablement del segle XX, que és el crac del 29, 1929. Les borses cauen. Molta gent, ho hem vist a vegades en imatges en blanc i negre, molta gent inclús es suïcidava. La gent patia moltíssim econòmicament. Això va afectar a tot el planeta. Crac del 29. I hi ha dos països que donen dues respostes totalment antagòniques. Per un cantó tenim Alemanya, que acaba pujant un senyor anomenat Adolf Hitler i comença una de les pitjors dictadures mai hagudes a Europa, la de l'Alemanya nazi de Hitler. D'això arran d'aquella crisi tan forta econòmica. Per tant, sobte per un polític que no era nacional populista, però sí nacional socialista, per tant situat a l'extrema dreta. I en canvi, en una situació totalment contrària, adversa, tenim els Estats Units d'Amèrica que allegeixen com a president dels Estats Units a un president que acaba creant, per primer cop en la història dels Estats Units, acaba creant l'estat del benestar. Aquest estat del benestar, doncs, que tothom té com a paradigmàtica doncs, els països escandinaus, Suècia, Finlàndia, Noruega, Islàndia, Dinamarca, que també és molt fort a Alemanya o a França o a Holanda, el tenim més feble, a Espanya, a Portugal, però als Estats Units tampoc el tenia. I en aquell moment puja un president que davant la crisi econòmica fortíssima que havia colpejat moltíssim als Estats Units en aquell moment, en comptes d'anar cap a l'extrema dreta, com havia fet Alemanya, el principal país d'Europa, se'n va en aquest cas, cap a més democràcia i cap a més estat de dret i cap a més estat social, en definitiva, la creació, per primer cop a la història dels Estats Units, d'un estat de benestar. Per tant, els dos escenaris sempre són possibles. Això dependrà de com es gestioni. És com amb la pandèmia. Després de la peste negra, de l'edat mitjana, va vindre el renaixement. Bueno, no ineludiblement havia de venir el renaixement. Això dependrà, insisteixo, dels éssers humans i del que fem amb la nostra llibertat. Això, de fet, ja està en la Bíblia quan ens diu que ens han donat la vida i la mort, podem triar entre el bé i el mal. Doncs d'això es tracta.
Mirem també cap a casa nostra, i és que ens ho comentava la Mercè aquest matí durant les notícies, que Madrid aixeca les restriccions, o algunes d'elles, i es vanta de la gestió que fa baixar els contagis de Covid. Si bé és real que la política, i tot mirat des del món de la política, no en el sanitari, que per això estan els metges que hi entenen, però si bé és real que des del món de la política no hem entès gaire l'estratègia que ha practicat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sí que és cert que els contagis, sigui com sigui, han baixat i estan millor que a Catalunya. I des de Catalunya molts ens preguntem com pot ser això possible.
Sí, a veure, doncs sí, és una bona pregunta, Joan. És a dir, com pot ser que els qui més enclaustrament s'està fent, que és el cas de Catalunya, proposant exemple, entre d'altres, no l'únic, o la Comunitat de Madrid, on gairebé tot està obert i fan vida normal, com estigui passant això. Però la resposta, que per fer una anàlisi, i això no són metges, però en polítiques públiques, en casos com aquests de temes sanitaris, cal tenir en compte després de com està actuant el coronavirus. Pensem que temps enrere havia llocs com Aragó, Astúries, que eren els modèlics, i resulta que ara estan molt malament, tant un com l'altre. Llavors, no hem de mirar les dades del moment, és a dir, no hem d'agafar una càmera de fotos i veure quina és la foto d'avui, sinó agafar la càmera de vídeo. És a dir, com ara ja porta molts dies, molts, Madrid, fent aquesta política ja de portes completament obertes, possiblement en el transcurs d'aquesta setmana, com a màxim la vinent, veurem si realment les conseqüències d'aquestes portes obertes. Les portes obertes, les conseqüències es veuen com triguen com un parell de setmanes més tard. Per tant, no hem d'agafar la càmera de fotos, per veure la imatge d'avui, sinó la càmera de vídeo. Tot i així, pot estar passant una qüestió que no té res a veure amb les polítiques públiques com a tal, sinó a vegades en què hi hagi, potser és que hi ha persones tremendament transmissores i pel que sigui, doncs, a vegades ja... el comportament del virus, com sabem, a vegades muta, com és com una grip. Diguem, les grips cada any s'han de renovar, però pot afectar més una zona que una altra. No depèn només de la vacunació, per exemple, el cas de la grip. Pot estar passant això. De totes maneres, quedem-nos amb una imatge. És a dir, si la propera de junts, quan parlem, Madrid està fatal, era per això, perquè llavors portes obertes no és l'adequat, però no es veuen els resultats o els efectes fins dues setmanes més tard de quan s'està fent doncs, una determinada política. Més enllà d'això, com bé diu Joan, els metges, i no els metges en general, sinó els que s'encarreguen de les epidèmies, són els màxims, diguem-ne, responsables de dir per què està passant això a nivell epidemiològic.
Ens manca molt poc temps, però sí que m'agradaria preguntar-li al professor Torrents per les polítiques públiques que en feia referència, sobretot a Catalunya, i és que estem vivint unes setmanes, jo no sé si doloroses pel que fa a decisions, crítiques, de desavinences al govern català. La setmana passada, la darrera, va ser doncs aquella creació de la pàgina web per les ajudes als autònoms, que no va acabar de ser gens fructífera, diguem-ho així.
Doncs sí, això és el que passa a vegades quan els polítics tenen al cap ja les eleccions, de 14 de febrer. Enguany, a l'Universitat de Barcelona hem endegat un nou màster, que els directors som el professor Vicenç Aguado i jo mateix, un màster que és un màster en polítiques públiques, drets socials i sostenibilitat, i justament ensenyem a dissenyar les polítiques públiques amb metodologies que ho he d'explicar així obertament. I em sap greu, però són metodologies que els polítics de tots els colors i ideologies, que inclús els alts càrrecs de les administracions públiques, desconeixen. Perquè molts dels nostres polítics el que fan, que està molt bé que ho facin, esclar, és, per exemple, anar a veure altres països o altres ciutats com ho fan i un cop vistes aquestes bones pràctiques les porten cap aquí. Per exemple, anem a veure què fan a Finlàndia en política educativa i on intentem portar a Catalunya la política educativa. Anem a veure com ho fa Islàndia amb el tema de com resoldre els tractar quan hi ha abusos infantils i llavors creem a la ciutat de Tarragona creem un centre integral per el tema dels abusos infantils Barnahus. I van a altres països a veure com ho fan i porten aquestes bones pràctiques, però desconeixen justament la metodologia que hi ha al darrere. I això, per exemple, ho ensenyem en aquest màster de Polítiques Públiques, Drets Socials i Sostenibilitat. Doncs bé, ara, i això, per això s'agreuja, i molt bé, molt formulat en la seva pregunta, Joan, ara s'agreuja perquè ja els polítics no s'estan dedicant tant a, diguem-ne, liderar els seus departaments per dissenyar aquestes polítiques públiques, sinó que estan pensant més, tots, és igual de quin color siguin, estan pensant més com quina diuen de gros, qui la diu més grossa, doncs per poder guanyar les properes eleccions de 14 de febrer. I això, òbviament, en repercuteix negativament i molt més en una situació tan greu com la d'ara. Sí, no hagués hagut de passar aquesta, diguem-ne, surrealista programa, diguem-ne, que per una qüestió aparentment informàtica, doncs se'n és en risc una política pública com tan necessària avui com que la dels autònoms doncs puguin subsistir i aconseguir allò que dèiem, poder arribar a final de mes.
Xavier Torrents, politòleg i director del màster, entre altres, en prevenció de la radicalització, un dia més que el tenim amb nosaltres. Déu-n'hi-do com s'està despatxant a aquesta hora. I per això he fet un silenci. Alfonso Guerra, Televisió Espanyola, en una entrevista, qui està declarant, per exemple, que a Catalunya, segons la Constitució espanyola i cooficial, segons la Constitució, la llengua espanyola és cooficial i la catalana també. Quan modifiquen l'Estatut comencen a parlar de llengua pròpia i això no és veritat, entre d'altres assumptes que està tractant ara mateix Alfonso Guerra. La meva pregunta ara mateix, tot i que haurà de ser brevíssima la resposta, és perquè gent com Alfonso Guerra encara són pesos pesants a la política espanyola.
Bueno, són pesos passants, jo diria que ja no tant a la política espanyola, dubto que tinguin alguna mena d'influència real, per exemple, en el govern de socialista Pedro Sánchez en coalició, en aquest cas amb Unidos Podemos, dubto que tinguin cap impacte. Ja el tenen inclús menys Felipe González, que realment és qui té el poder, en d'aquella època, però Alfonso Guerra fa el que ha fet tota la vida, que és ser, diguem-ne, el poli dolent. Felipe González era el poli bo i Alfonso Guerra el poli dolent, fa el seu rol, i a més, recordem, doncs sí, igual com hi ha nacionalistes catalans, hi ha nacionalistes espanyols, i Alfonso Guerra, juntament amb Bono i Ibarra, que han estat dins del Partit Socialista, en aquest cas, nacionalistes espanyols furibuns. I per això no ens ha d'estranyar ja aquestes alçades, any 2020, en plena pandèmia, doncs que s'entretinguin a fer aquestes declaracions. Sobretot ho fan per subsistir mediàticament, i sento dir-ho així, tristament per aquest personatge, que és Alfonso Guerra, que recordem, també va estar imbricat en corrupció, sobretot a partir del seu germà, que si no recordo malament s'anomenava Juan Guerra.
Sí, senyor. Sí, senyor. Doncs el mateix Alfonso Guerra, que està fent declaracions i deia déu-n'hi-do el to, perquè el to és aquest, eh? Diu Alfonso Guerra, el mateix president del govern va repetir allò de que no podria dormir amb Iglesias a la presidència i ara dorm amb ell, o estic a les antípodes del Partit Popular, però entre aquests i Bildu, el Partit Popular. I així ho deixa Alfonso Guerra.
Bueno, doncs així continuem. En polítics que parlen molt en fent discursos a veure qui la diu més grossa, en comptes del que dèiem abans, de capficar-se en fer el millor disseny d'una política pública, que és el que ens interessa als oients de Ràdio Estel i a tots els ciutadans de Catalunya i d'arreu del món, diguem-ne, que és el que exigim als polítics. Ho exigim als Estats Units, i per això ara han escollit a Joe Biden i Kamala Harris, o ho exigim aquí, en els nostres polítics, que treballin això, per dissenyar polítiques públiques que tinguin un gran, un fort impacte social.
Ara sí, professor Xavier Torrents, politòleg i director del màster en prevenció de la radicalització de la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies una setmana més per ser amb nosaltres.
Gràcies i bon dia. Fins la setmana vinent.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'Espai Salut Natural per Tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Mobilitzats.
Mig minut i arribarem a 2:15 del matí. Ja ho saben que cada dilluns també ens interessem per les noves tecnologies i saber com aquestes noves tecnologies poden ajudar-nos a tots plegats a fer-nos una vida més fàcil. Per comentar-ho tot plegat, com sempre, Guillem Pallarès, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan, molt bé.
Guillem Pallarès, que com sempre ens aporta aquestes apps, aquestes aplicacions, per fer-nos més fàcil la vida, com dèiem. Quines aplicacions ens portes avui? Va, Guillem.
Avui t'emporto dues molt implicades en el món de la música i una de jocs cognitius per la gent gran, que n'hem parlat algun cop, però una que n'he trobat molt interessant.
Vinga.
La primera, segur que la coneixeràs, Spotify.
Home, clàssic,
Aquesta t'ofereix dues possibilitats, una de pagament i una completament gratuïta. Amb la de pagament pots escollir quina música vols que soni, pots descarregar-la i escoltar-la sense tenir connexió a internet, o la gratuïta pots escoltar-la però serà de manera aleatòria. Així que són diverses opcions que tens, però és una aplicació amb la que podràs accedir tota la música que existeix pràcticament. Avui en dia Spotify ho abarca tot.
Déu-n'hi-do. Spotify em sembla que si no m'equivoco, a més... és curiosa perquè és d'anada i tornada, és a dir, els usuaris ens beneficiem de la música que surt a Spotify, ja sigui amb l'aplicació gratuïta o de pagament. L'única diferència que trobarem és en els anuncis, si no m'equivoco, ara m'ho expliques bé això. Però deia, és de tornada perquè a les no sé quantes reproduccions, perquè no sé quan és el nombre, però a les no sé quantes reproduccions que tingui un artista, aquest artista arriba a cobrar,
Sí, exacte. La diferència entre premium i normal, és a dir, la compte de pagament, no? Són poquetes, però bàsicament que en alguns moments et deixa escollir específicament quina cançó vols escollir, o sigui, quina vols sentir, o si no la tens premium, o, és a dir, no pagues, bàsicament fica la cançó aleatòria. I els artistes hi ha és a partir d'un número de visites, no sé si són 5.000 o 10.000 de reproduccions, que paguen cada 1.000 visites. La veritat és que és una aplicació que ha revolucionat molt, jo crec, que el món de la música i de com concebem avui en dia i l'escoltem, perquè ja no funciona amb discos ni res d'això.
Això pel que fa Spotify, ens portes més aplicacions, deies?
Aquesta segurament també la coneixes, no estic segur. Shazam.
Sí, aquesta sí, també.
Shazam. Bàsicament serveix per reconèixer la cançó que estàs escoltant. A tothom li ha passat que està amb una cançó a la ràdio i diu, hòstia, quina cançó, no em surt el nom, no me'n recordo. Doncs aquesta aplicació simplement entres i dones a un botó que et sortirà al mig. I la cançó i l'aplicació funcionarà durant 1, 2, 3 segons i et dirà el nom de la cançó, i de fet des del Shazam tens un botó directament per guardar la Spotify de les teves cançons que t'agraden.
Per tant, te les guarda, també?
Sí, 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 sí. La veritat que és bastant pràctic.
Aquestes són les dues aplicacions que ens portaves de música, tant Spotify com Shazam. Diries que són dues aplicacions que per la gent gran són bastant intuïtives?
Spotify potser costarà més. No ens enganyem, és una mica més complexa perquè ofereix moltes possibilitats. Però sí que ja han estat tot molt ben posat perquè tu siguis capaç de veure-ho, però la gent gran haurà d'intentar jugar amb l'aplicació. S'haurà d'intentar veure i amb curiositat i amb paciència jo crec que tot es pot aconseguir.
I una tercera, va, que ens portaves.
NeuroNation. Aquesta és una aplicació realitzada per uns neurocientífics alemanys que ofereix 23 tipus de jocs diferents, cognitius, amb diferents nivells. Aquests nivells, aquests tipus de jocs, els 23 aquests són completament gratuïts. També ofereix una versió de pagament que t'ofereix amb més estadístiques i molta informació, perquè haver estat desenvolupada per neurocientífics és una aplicació que té la capacitat de donar-te moltíssim feedback de com estàs i el que fas. Llavors, el que és l'aplicació és superintuïtiva i quan t'envia els resultats de tornada, el feedback, sí que suposo que costa més de llegir. Però l'aplicació en si i els jocs és molt recomanable i de fet l'aplicació et diu que et recomana almenys 15 minuts al dia de practicar algun joc cognitiu i ajuda molt i està demostrat. O sigui, tenen diversos estudis perquè són neurocientífics i altres que han fet l'aplicació que serveix de veritat.
Doncs aquesta aplicació que ens recomanava en Guillem, que segur que va molt bé per la gent gran, i sobretot ara, que ens preocupa doncs, aquest confinament de la gent gran que no pot accedir a totes les activitats que feia sovint. Si volem fer jocs cognitius, com es deia en Guillem, des de casa, aquesta aplicació, Guillem, recorda'ns el nom.
NeuroNation. Mm. Neuro, com de neurona, i Nation, NATION.
NeuroNation. NeuroNation, Spotify i Shazam són avui les apps que ens porten Guillem Pallarès per fer-nos la vida més senzilla. Per cert, Guillem Pallarès, creador de Gengra. Recorda'ns què és Gengra i com ens podem posar en contacte.
Gengra és una empresa que ajuda la gent gran amb l'ús de les noves tecnologies. I us podeu posar en contacte amb mi a través de gengratecnologies@gmail.com.
gengratecnologies@gmail.com, així us podeu posar en contacte amb ell i també vosaltres, fer-vos la vida més fàcil, per què no. Guillem Pallarès, com sempre, moltíssimes gràcies.
A tu, Joan. Moltes gràcies, bon dia.
Nosaltres que continuem programa quan passen 6 minuts de 9:45 del matí i ho fem amb una nova agenda que tindrem els propers dies. I és que ahir encetava a casa nostra la 17a mostra de cinema espiritual de Catalunya. Ens emporta tota la informació Berta Sacanell.
Ràdio Estel.
Els dimecres, cada 15 dies a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Dissetena mostra de cinema espiritual.
Avui dilluns, dins la mostra de cinema espiritual, us presentem la pel·lícula El jove Ahmed, dels Germans d'Ardent. El film, ubicat en la Bèlgica actual, retrata un jove de 13 anys que s'ha quedat atrapat entre els ideals de puresa de què li parla el seu imam i les passions de la vida. En aquest film, els directors se centren en les conseqüències personals, socials i familiars de la radicalització del jove Ahmed, abordant el tema del radicalisme religiós, però a més, obrint portes al diàleg. El jove Ahmed es retransmetrà avui dilluns a les 7 de la tarda al Centre Moral
instructiu de Gràcia, amb la presentació de Sebastià Alzamora, escriptor, poeta i periodista del diari Ara. I també hi haurà una segona sessió a 8:15 de la tarda a l'Escola Jesuïtes de Casp, que comptarà amb la presentació de Carme Munté, redactora de la revista Catalunya Cristiana. I anem cap a la segona pel·lícula. Es titula El pa de la guerra, de la directora irlandesa Nora Tuomei. El film se centra en la vida de Parvana, una nena afganesa que viu sota el règim talibà. Amb el pare detingut injustament, la família es queda sense recursos per tirar endavant. Les dones tenen prohibit guanyar diners, així que Parvana es veu obligada a fer-se passar per un noi per ajudar la seva família. Però ella no és l'única. Milers de noies afganeses es troben en la mateixa situació. El film ens parla dels drets de les dones, però també de la solidaritat i dels vincles que es creen quan el mal s'imposa. La pel·lícula retransmetrà avui a les 7 de la tarda al Centre de Lectura de Reus. La presentació serà a càrrec de Gemma Morató, periodista, teòloga i doctora en Humanitats.
17a Mostra de Cinema Espiritual. www.cinemaespiritual.gencat.cat.
Ràdio Estel, una forma de ser.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Perquè sabem que ara més que mai és important estalviar en la teva compra diària, a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés ens esforcem per oferir-te els millors preus.
Salmó noruec sencer o a mitges peces només 7,95 euros al quilo.
I a més tens un 50% de descompte en la segona unitat en una gran selecció de productes.
A Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
Preus vàlids a la península i les Balears.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Sí, estàs escoltant aquesta veu preciosa d'Anna Blasco. Nascuda a Barcelona, comença la seva carrera com a cantant i compositora des de molt jove, el 2015, i comença a estudiar a l'ESMUC, on es llicencia en interpretació, cant, jazz i música moderna. També va cursar estudis a l'Escola Codars, a Rotterdam, als Països Baixos. Ella és Anna Blasco i ens ve a presentar a Ràdio Estel, doncs, aquesta dedicatòria. A més, ha col·laborat en diferents treballs publicats a diversos grups, ha cantat en musicals i ha gravat cançons per pel·lícules. A més, està involucrada en el món pedagògic fent classes de cant i harmonia. Déu-n'hi-do, Anna, què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia. Gràcies. Moltíssimes gràcies.
Busco i provo. Això és com una filosofia de vida, eh? És el títol de la cançó que estem escoltant.
Sí, la veritat. Sí, així la vaig escriure, com una filosofia, totalment.
Escolta, com neix aquest disc dedicatori? Explica'ns.
Doncs aquest disc neix fa un any. Vaig començar a escriure cançons i vaig pensar de que el món les havia d'escoltar, no? Les tenia totes escrites en llibretes, en papers, per tot arreu, i vaig decidir doncs, que aquestes cançons les tenia que gravar i fer-les reals, i així doncs, vaig decidir començar a gravar les cançons amb els meus companys de l'ESMUC, i doncs, bueno, va sortir aquest EP de 4 cançons.
Uh-huh. Per cert, Anna, un disc on cada cançó ens estàs explicant que pertany a un moment concret, no?, de la teva vida, un moment vital.
Exacte, sí. Cada cançó explica una vivència molt personal, però alhora que tot el públic es pot sentir identificat. Doncs Busco i Provo parla d'una relació que quan estàs amb un amic i et comences, doncs, et comença a agradar aquest amic i no saps què fer exactament, no saps si dir-li, si deixar-ho. La Terra parla de la nostra bonica terra i com doncs, l'arribem a estimar, Catalunya. I, bueno, cada cançó parla d'un moment especial de la meva vida, però que alhora doncs, tot el públic li pot semblar familiar.
Uh-huh. Escolta, i a qui va dedicat aquest disc dedicatòria d'Anna Blasco?
Sí, aquest disc l'estàvem fent amb molta ajuda del meu pare, doncs, perquè el meu pare era músic i compositor, i el meu pare, mentre estàvem fent aquest disc, va tenir Covid i el meu pare va morir el 2 d'abril d'aquest any, i el meu pare va ser el co-compositor, el coproductor per mi d'aquest CD, i va ser el que em va impulsar la música des de petita, i ell, mentre estàvem gravant aquest CD, doncs va passar la Covid i se'n va anar. Mm. I aquest disc tenia que tenir un altre nom totalment diferent, però vaig decidir canviar-li el títol al disc i dedicar-li completament al meu pare, perquè és el que més s'ho mereix, i crec que ara mateix doncs, estaria supercontent de poder escoltar aquestes cançons i aquesta entrevista també.
Anna Blasco, ens estàs presentant el teu disc dedicatòria. Escolta, no sé fins a quin punt crear el teu primer treball públic, tot i que fa temps que et dediques a la música, és una mica un salt al buit, no? Un mostrar de tu mateixa a gent que no et coneix, no?
Totalment. Totalment, així ha sigut, així ho descric també, sí, és com saltar, atrevir-te, ser valenta i dir, doncs mira, crec que aquesta música ha de ser escoltada, vaig a fer aquest salt i totalment, és un salt al buit, és com saltar d'un avió sense paracaigudes i a veure qui t'agafa. És presentar la teva música i dir, a veure si a la gent li pot agradar, a la gent pot gaudir com jo d'aquesta música. El que sí que sabia és que no podia no presentar aquest disc. És l'únic que sabia.
Doncs vinga, Anna, si et sembla, escoltem un altre petit fragment d'una altra cançó d'aquest disc dedicatòria d'Anna Blasco, Se fue volando.
Genial.
Vinga. Vinc aquí a la primera hora repassant aquest disc d'Anna Blasco, que per ser al nostre tècnic li s'agrada moltíssim, eh? Ja no sap amb quina quedar-se.
Moltíssimes gràcies.
Nosaltres també ens estem enamorant encara més d'Anna Blasco amb aquest disc dedicatòria que us estem presentant avui a Ràdio Estel. Escolta, Anna, a tu plegat també t'hi ha ajudat un Verkami, no?, a tirar endavant aquest disc.
Sí, exacte. El Verkami és un descobriment molt gran i que ens ajuda moltíssim a tots els músics i artistes. És un mecenatge, és com un projecte de mecenatge. Tu doncs poses, per exemple, recompenses, com el disc, entrades pel concert, i la gent t'ho compra per adelantat. No és donar diners per donar, sinó que tu compres alguna cosa per adelantat. I la veritat és que m'ajuden moltíssim a fer aquest projecte realitat. perquè, com sabeu, és tot, bueno, és, són molts diners a produir CD, a l'estudi, doncs fer el CD en físic també és doncs molta feina i molts diners, i gràcies a Albert Camí ho hem pogut fer realitat.
Anna, a part del fet personal que ens destacaves abans, amb aquesta dedicatòria del disc al teu pare, com ha marcat la Covid en el teu treball musical aquests últims mesos?
Doncs aquests últims mesos ha sigut molt dur, com diem, no? la cultura està en alerta vermella, i la veritat és que està sent molt difícil perquè estan tancant teatres i sales, i bueno, malgrat totes les, bueno, tot el que estem fent, no?, per tenir seguretat dintre els teatres, doncs no està sent possible fer tots aquests concerts. La veritat és que també està costant trobar un dia per fer el concert de presentació de la dedicatòria, però bueno, creiem que sortirem d'aquesta i seguirem, doncs lluitant, no? Els músics no tenim doncs res d'això d'ERTE, el paro, res d'aquestes coses, perquè no tenim doncs aquestes lleis encara ben assolides, però bueno, crec que aquest moment està servint també per posar-nos les piles, i perquè doncs el nostre govern es posi les piles per donar-nos doncs totes aquestes lleis a tots els músics i artistes.
Anna, tu a qui li demanaries disculpes?
Hi ha una cançó que es diu Discúlpame.
Exacte, que l'estem escoltant ara. A veure, puja'ns-la.
Me entristece tu mirada, ya no te conozco de nada. Si supieras pedir perdón, si quisieras tú mi corazón, que me sienta esperada.
A qui va dedicada aquesta cançó, Anna, si es pot dir?
Aquesta cançó va dedicada a la meva parella, al Gerardo. Aquesta cançó la vaig composar mentre estava jo començant amb ell, estava sortint amb ell, però no sabia d'aquests moments que no saps sortir, no saps estimar de la millor manera. I aleshores era com que em trobava totalment lligada a peus i mans, perquè jo veia que no estava estimant bé. Era com perdó, perquè no et sé estimar i no et sé cuidar com et mereixes. I aleshores vaig composar aquesta cançó dient-li que, ostres, perdona, discúlpame, perquè t'estimo, però no sé explicar-t'ho bé i no sé cuidar-te de la millor manera.
I d'alguna manera, doncs, a través de la música, no? És,
exacte. Sí,
com millor ens podem expressar moltes vegades, sobretot als grans músics com vosaltres. Escolta, Anna, per cert, on podem escoltar la teva música? On podem escoltar el Dedicatòria?
Pues Dedicatòria ho podeu trobar a l'Spotify. Poseu Dedicatòria Anna Blasco, Anna amb dues L's, que molta gent s'equivoca, i allà doncs està. I també podreu trobar els videoclips al YouTube, que hem fet uns videoclips són com pel·lícules, la veritat. I podreu trobar els videoclips d'alguna de les cançons en el YouTube, i em podeu trobar també, que és on faig més moviment, allà a l'Instagram, és Anna Blasco també.
D'acord.
Ja em podreu trobar i anuncio concerts i tot el que vaig fent, la veritat.
Doncs estarem molt pendents de tots els teus passos. Anna Blasco, Anna amb dues eines, ho destaquem per qui la vulgui buscar, a les xarxes socials i també a les plataformes que ens deia l'Anna, i allà també podrem veure doncs en els propers dies si hi ha aquest concert de presentació del disc, quan serà i tal, oi?
Exacte, sí, això estem buscant amb moltes ganes, de veritat, d'allà presentar-ho tot en directe.
Doncs, si et sembla, nosaltres ara escoltem aquesta part del disc, amb aquesta darrera cançó, Anna, si la vols presentar tu mateixa, La Terra.
Perfecte, La Terra és una cançó preciosa que vaig composar a l'1 d'octubre del 2017, quan va passar tot això a Catalunya, el que ja sabeu que va passar, i bueno, és una cançó que explica lo preciosa i estimada que és la nostra terra, i com el que volem és la pau en tot moment i estimar-nos els uns als altres.
Doncs
espero que us agradi moltíssim.
Anna Blasco, segur que ens agradarà. De fet, nosaltres ja la comencem a disfrutar aquí a Ràdio Estel, La Terra, des del nou disc d'Anna Blasco, Dedicatòria. Que vagi molt bé i molta sort, Anna.
Moltíssimes gràcies i bon dia.
Petit país, com mai abans, podem segar cops de fals, fantàstiques espigues d'or, que no ens duran pa a taula si les cadenes van lligant. Bonic
colors en l'aire i la llibertat en l'or barrat amb sang.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel. Debats, educació, lleure, cultura, propostes, novetats i actualitat. Tot això és el que podràs trobar a Ràdio Estel cada dimecres a 6:15 de la tarda. I és que a Ràdio Estel fem família. T'hi apuntes?
A primera hora, amb Joan Trias. Pessics de cuina.
5 minuts i arribarem a les 10 del matí. Abans d'arribar-hi, hora d'obrir els fogons de la cuina i saber com utilitzar-los, com sempre, de la mà de Joan Gurgui. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia a tothom, bon dilluns i bona setmana. Aquesta setmana, a les meves receptes, us proposo un mar i muntanya. Sabeu que el mar i muntanya, aquí a Catalunya, és molt típic. Tenint el mar i la muntanya tan a prop i tenint productassos de mar i de muntanya, ens n'aprofitem i fem receptes espectaculars que barregen aquests dos conceptes. Avui us plantejo unes mandonguilles mar i muntanya. Per aquesta recepta necessitem 20 mandonguilles ja fetes, una sípia, una ceba, un dent d'all, una cullerada sopera de tomàquet concentrat o bé dues cullerades de tomàquet fregit, 6 escamarlans, mig litret de fumet de peix, mig got de birranci o de conyac o de brandi, el que tingueu a casa, estarà bé, farina, una cullerada d'ametlles, una galeta, un carquinyoli, julivert fresc i una peça de xocolata negra. El que farem és que agafarem una cassola baixa, enfarinarem les mandonguilles i les fregirem en aquella cassola fins que estiguin daurades. Un cop daurades, les reservem. I en aquella mateixa cassola farem. Què farem? Doncs daurarem la sípia tallada a daus i la retirem. I daurarem també els escamarlans i les retirem. Ara tenim l'oli ja empapadet de tots aquests sabors i en aquell oli afegirem la ceba ben picada i sofregim. Al cap d'uns 15 minuts sofregint a foc mig, afegim l'all ben picadet, el tomàquet, el pebre vermell, pebre negre i llaurer. Afegirem també la sípia que havíem reservat i cuinarem tot plegat aproximadament uns 4 minuts, més o menys. Veurem que ja comença a fer tota una confitura i afegirem el birranci o el conyac i desglacem. Desglaçar vol dir que afegeixes, puges al foc i rasques al fons de la cassola per recuperar tots els sabors. Així tindrem un sofregit ben saborós i ben concentrat. Ara que tenim aquesta melmelada, més que un sofregit, quasi bé, afegim les mandonguilles i el fumet i cuinem tot plegat durant uns 15 minuts. 15 minuts a foc mig, una mica tapat, no del tot, però una mica tapadet, ens anirà bé. I tot just quan faltin 3 minuts afegirem la picada, la nostra estimada picada, que totes les preparacions d'aquest tipus així més casolanes l'utilitzem. La picada serveix per donar aroma i per donar una textura a la salseta. La picada està feta d'ametlla, julivert, la galeta o el carquinyoli i la xocolata. Tot això ho posem en un túrmix o en un morter, ho piquem ben picadet i ho incorporem a la preparació de les mandonguilles. Ja només falta fer xup-xup un minut, remenar bé i ho tenim llest. Que tingueu molt, molt bona preparació, que compreu pa, perquè això val la pena sucar-ho, i sapigueu que el dia després de fer-ho encara està més bo. Així que això és per 4 persones, però si voleu fer-ne el doble, val la pena, es pot congelar i és fantàstic. Vinga, ja m'explicareu. Salut!
Doncs gràcies, com sempre, Joan Gurgui, per portar-nos aquests pàssics de cuina. Ja ho sabeu, que si no heu pogut apuntar tot això que ens explicava en Joan Gurgui en aquests pàssics de cuina, doncs podeu recuperar-ho a Ràdio La Carta, a www.radiostel.cat, així de fàcil. De moment, però, si us quedeu amb nosaltres avui, a partir de les 10, Mercè Raga, que ens porta tota la informació actualitzada, també 50ers amb Sergi Mas, i a les 11, Fórmula Estel, amb tota la bona música seleccionada per Maria Sierra Rodríguez. A 11:45, també Mercè Raga obre la consulta de Salut Natural per tothom, amb els metges habituals, i això sí, amb Medicina Natural. Podeu trucar ara mateix per participar-hi al 93-409-2770. A partir de les 4 de la tarda escoltareu a Josep Sánchez amb tota l'actualitat del món perico, del Reial Club Deportiu Espanyol. I a les 6 arriba el mirador de l'actualitat, amb Ignasi Miranda.
Hola, bon dia, Joan. A les 6 de la tarda, com cada dia des del programa El Mirador de l'Actualitat, tindrem l'entrevista avui dedicada al Covid-19 a la Comunitat de Madrid, i a la taula d'anàlisi comentarem la situació terrible de molts migrants a la Mediterrània i sobretot a les Canàries, amb Banjet i Jesús Antonio González, així com un representant de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat.
Recordeu, 12:45, Salut Natural per tothom, a les 4 de la tarda a Montperico, a les 6 de la tarda al Mirador de l'Actualitat n'estarem molt pendents, a 7:15 del vespre la missa des de la catedral i a les 8 del vespre la veu de Càritas. Tot això en un dia com avui a Radio Estel. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 8 del matí. Que vagi molt bé, adéu-siau.